Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Molt bona nit. Avui, a Fora d'hores, els estudiants de comunicació de l'Autònoma ens presenten el món de la ciència-ficció. El professor Àngel Rodríguez i l'equip d'estudiants format per Manel Lorente, Val Machío, Dani Monte, Iago Viñas i Ernest Fuster, amb l'equip tècnic i de col·laboració format per Marité Gallà, Clara Feliu i Clara Millán, ens introdueixen en aquest gènere, ple de música electrònica, figures estranyes i personatges realment espectaculars.
En aquest gènere podem volar, tenir superpoders, descobrir nous universos i lluitar contra monstres extraterrestres. Inventem esvair-nos d'una plaga devastadora o pugem a una màquina que ens transporta a un altre temps. Ens podem sentir com els cavallers medievals, ansiats per la recerca de l'aventura, la defensa de l'honor o el bé contra tota mena de forces del mal. Tot això ens impregna el cinema de ficció amb un supòsit de ciència.
La ciència-ficció té uns tòpics recurrents. Un d'aquests tòpics són les pel·lícules que mostren civilitzacions i societats decadents d'un proper futur. La desfilada en massa d'obrers on les indústries i les vivendes estan soterrats a metròpolis, els tocos d'intercanvis d'òrgans en ciutats densificades amb cotxes que volen a Blade Runner, o el gran germà de 1984 que tot ho controla. Tot això són alguns exemples.
I el temps. El temps és un altre dels eixos de les pel·lícules fantàstiques. Viatjar a qualsevol era es podia fer en la màquina del temps, o endinsar-se endavant en el temps en retorn al futur. El propi temps de vida dels personatges també superposava el nucli de la pel·lícula als immortals. En Contact, els forats de Cook permetien viatjar en l'univers, superant tots els límits de l'espai i el temps.
També les amenaces més calamitoses per l'home s'han tractat en el gènere de la imaginació. D'una banda, plagues i enfermetats devastadores o bandades de bitxos de tota mena com formigues, aranyes o rates gegants. I d'altra, tota mena de catàstrofes naturals com terratrèmols o canvis climàtics, estratosfèrics, que afecten a tots els éssers vius de la Terra.
Mons o éssers terrorífics i desconeguts, sigui a la mateixa Terra o extraterrestres, han estat un altre dels tòpics del cinema fantàstic i de ficció. Han estat presents en films com Món perdut, Jurassic Park, Alien, ET, La guerra dels mons o Ocult. I un altre gran grup de pel·lícules fantàstiques són les referides als superherois, amb superpoders, arribats del món més fantàstic del còmic.
El gran primer heroi portat a les pantalles va ser Flash Gordon, en una lluita sideral contra l'imperi estel·lar del malvat Ming. Després van arribar les nissagues de Superman i altres més modestos com Batman o Spider-Man. Sempre seran vigilats de la felicitat dels seus mortals i indefensos conciutadans. El cinema de ciència-ficció ens trasllada a un món imaginari. Sovint, aquest món reflexa l'angoixa d'un futur caòtic, dominat per la ciència i la tecnologia.
En aquest panorama desolador i molt sovint corrupte, l'home perd cada vegada més la seva condició humana.
La mutació de l'home és, doncs, una realitat en aquest gènere. Cíborgs, homes mico, homes que volen i tenen superpoders...
I tant, els superherois, el Superman, el Batman, l'Spider-Man... Els bons de les pel·lis.
O el Joker, el Follet Verd...
No, home. Diu, aquests són els dolents.
Però també tenen superpoders aquests, no? També volen i tiren rajos.
No, però aquests pretenen fer el mal i destrossar-ho tot.
Vols dir que els bons no destrossen mai res?
Bueno, ara que ho dius, de vegades sí. Bueno, tu escolta això.
Manhattan, 21:30 del vespre.
Sí?
Betty, gràcies a Déu. Gràcies a Déu que tenies el telèfon obert. T'haig de dir quelcom molt important, Betty.
Bruce,
Betty, escolta'm,
tu?
Betty.
Bruce, escolta, ara no puc parlar. Estic sopant Betty. Amb el Freddy Prinze.
Betty.
Parlàvem sobre la possibilitat...
Betty, sisplau, de... calla. Calla, no tenim gaire temps. He tornat a fer una estupidesa. I em sembla que estàs en greu perill.
Bruce, sisplau, fes el favor de tranquil·litzar-te i dir-me què has fet exactament.
Betty,
Bruce.
Em sentia malament per no haver desxifrat la fórmula. I per haver-te perdut. I tot plegat. He barrejat la sang del capí amb el suero de Hulk. M'ho he injectat.
Però, Bruce, per què ho has fet? Per què, Bruce?
El cas, Betty, és que volia tornar a sentir-me gran.
Bruce!
Oh, furiós!
Vull matar Freddy Prinze. Ah! Betty! Betty és allà a dalt de l'edifici. Betty, si no t'agrada Bruce, vine a provar Hulk! Ah!
Tenim el blanc a tir. Repeteixo, el monstre està a tir. Disparin!
Què ha passat? Què ha passat?
No et moguis!
Què?
No et moguis! Quiet on ets!
Què? Per què?
És aquí, nois!
Pobre Hulk. I tot per la mort de la Betty.
Sí, noi. Era la viva imatge del King Kong a la torre de l'Empire State. De tota manera, no sé jo si és gaire bo el Hulk o si és dolent, eh?
Doncs si t'hi fixes, els bons acaben sent els que encara els hi queda un bri d'humanitat. El Hulk, igual que el King Kong, en realitat és un ésser salvatge, però que en el fons estima.
Esclar, i l'Spiderman i el Superman són persones corrents que treballen i que de fet tenen problemes a la feina i a casa. Humans, al cap i a la fi.
Exacte. No ho trobaràs pas, això, en el Joker, per exemple.
Però llavors, el Darth Vader és dolent perquè s'assembla més a un robot que a un humà?
Bé, la humanitat dels robots i dels cíborgs també es qüestiona en alguns films, però això, amic meu, ja ho veurem més endavant, a la paròdia. No us ho perdeu. El gènere del cinema de ciència-ficció és seguidor de les pròpies novel·les. Sempre l'home ha escrit sobre els poders i capacitats sobrenaturals. El cinema li ha donat la imatge. Per primera vegada va ser en un petit teatre on es va muntar El viatge a la lluna de Georges Méliès, mentre un coet era llançat per un canó i directament entrava per l'ull del nostre satèl·lit, que tenia forma de cara, unes ballarines celebraven l'èxit del llançament.
El públic dels anys 30 s'entretenia amb La dona en la lluna o Metrópolis, de Fritz Lang, o podia observar com l'home invisible s'esveia de la persecució de la policia tan sols traient-se la roba, i com Flash Gordon marcava la llei en l'espai.
Va ser als anys 50 quan el cinema va donar directors especialitzats. El director Robert Wise feia que uns extraterrestres de llauna donessin un ultimàtum a la Terra, o que l'amenaça vingués d'Andròmeda. També va portar al cinema Star Trek i els seus tripulants tan diversos com els de la ciutat de Nova York.
Els novel·listes van ser molt utilitzats també durant aquesta mateixa dècada. S'anava a la lluna. Es feia un viatge submarí de 20.000 llegües. Robinson Crusoe marxava a mar. Es feia la guerra amb un altre món. O un home s'anava fent més petit de forma ininterrompuda. Byron Askin, Jack Arnold o Richard Fisher van ser qui van dirigir la majoria dels films d'aquest gènere.
El director de cinema i artista Stanley Kubrick va ficcionar sobre la Guerra Freda i ens va portar una tremenda odissea per l'espai que va fer sentir-nos a una ingravidesa permanent. Aquesta pel·lícula va revifar el gènere de la ciència-ficció.
Als anys 70 van portar-nos la nissaga de Star Wars de George Lucas. En un conflicte permanent d'embestides de naus estel·lars, es creua tota una processó de relacions parentals amb mestres, pares i nanos que van i tornen entre forces bones i forces dolentes.
I va arribar el mite dels films de ciència-ficció. Blade Runner planteja molts tòpics futuristes i candents de la ciència actual. Les ciutats massificades i deshumanitzades. La clonació artificial i la pròpia existència dels éssers que naixen per aquests procediments. I la seva relació amb els homes que juguen a ser déus. El seu director va ser Ridley Scott, que a més va fer uns anys abans Alien, l'octau passatger, un monstre d'increïble capacitat reproductiva, carnívor d'homes, i que en la nissaga acabarà tenint un parentesc amb un clon de l'heroïna, protagonitzada per Sigourney Weaver.
Als anys 80 es va revifar el gènere amb cinema fantàstic de qualitat. A més de les assenyalades, podem recordar els films d'herois robòtics, colonitzacions de mar o invasions extraterrestres. Els films són les niques sagues de Robocop, Terminator, Desafiament Total, Invasió, Abyss i Brigades de l'Espai, dels directors Paul Verhoeven i James Cameron.
Menció especial farem del film dels anys 90, en els quals van primar el cinema generalista que les produccions de qualitat. Destacar l'insustancial director Roland Emmerich, amb pel·lícules com Stargate, El principi de l'Arca de Noé o l'ultrapatriòtica Independence Day, on el mateix president nord-americà ens salva tots els humans d'uns extraterrestres molt superiors en tecnologia, però tan simples com per deixar-se desactivar per un virus informàtic.
També es van produir en aquesta dècada obres mestres i menys modestes. Com Fregir per un marcià, una paloma de la pau en ple vol només ha vist en Mars Attack, paròdia d'Independence Day que va dirigir Tim Burton, director també d'una de les versions de més qualitat de Batman.
per últim, farem especial menció al director més prolífic en el gènere fantàstic. Steven Spielberg és qui més Oscars ha obtingut en films d'aquest gènere, així com qui ha merescut una àmplia audiència amb un cinema divers i de qualitat. Així, en trobades a la tercera fase, aconsegueix crear una atmosfera d'ansietat quan es fan tots els preparatius per la primera trobada amb una civilització extraterrestre. Aquí, la participació de Truffaut com a actor és genial, un director que també es va apropar al gènere amb el film Fahrenheit 451. El fotograma amb una lluna que il·lumina un nen portant una bicicleta volant i amb un cap tapat en el cistell del manillar va ser universal. Spielberg va desbancar totes les taquilles amb la pel·lícula ET. Va ser el film que també va marcar una història, l'inici de les còpies il·legals. Mi casa, teléfono, va ser parodiada també pels germans Calatrava amb la pel·lícula El ET i El Otto.
Quan sortia el cap en picat del tiranosauri en un primeríssim primer pla que semblava que venia a passar-nos al cap, les sales de cinema començaven l'enrenou de trobar-se atemorits. Aquesta imatge va ser la icona d'una altra gran pel·lícula de Spielberg, Jurassic Park.
En una de les últimes pel·lícules de Spielberg, Minority Report, una història del mateix guionista de Blade Runner ens sedueix amb una unitat de policia que disposa d'agents especials que poden visionar els crims abans de que succeeixin en una societat futura imperant per la tecnologia.
Isaac Asimov, mestre de la literatura divulgativa de la ciència i de la ficció, mereixia un homenatge. A Spielberg li va dedicar tota una pel·lícula amb sorprenents imatges sobre el món dels robots tractats com a joguines pels éssers humans. El relat ens proposa unes màquines humanitzades i en el qual el principal protagonista acabarà enclaustrat en l'oceà fins que és rescatat milers d'anys més tard per éssers cibernètics molt més evolucionats.
La història de la ciència-ficció ens ha marcat a tots. Modes de relacions humanes que ara en la nostra societat estem en procés d'evolucionar cap a elles.
Era una nit de tempesta i en Leonard Lockfield treballava al seu laboratori.
Has de trobar el secret. He de trobar l'element. Però quin és?
Era un home trist i poc sociable, atormentat per la soledat. Així que es passava les hores tancat amb la idea de crear un dia l'ésser perfecte. aquella mateixa nit.
Però què dimoni?
El llampec va projectar la silueta d'una dona a la paret.
Salva'm, Leonard.
És a mi?
Leonard. Leonard, salva'm.
Has de trobar la fórmula per materialitzar. Aquest esquelet m'anirà bé. I ara preparem la barreja. Farina, ou i sal, això. I per acabar, essència de flors, sucs gàstrics, ferro i àcid.
El jove científic va omplir l'esquelet amb la barreja i va deixar-ho assecar una estona abans de col·locar el cos a la paret, just on la silueta femenina s'havia projectat.
I ara, només cal esperar un altre llampec i...
Leonard...
Ho he aconseguit! Ets tu! Ho he aconseguit! Ho he aconseguit! Ets tu!
La noia es va reconar espantada per l'expressió embogida del Leonard i pels seus crits.
Per fi! Per fi! No. Ho he aconseguit! Ets meva! I només meva!
No.
Jo t'he creat!
No! Però què vols de mi?
No res, no tinguis por. Només vull que estiguis aquí amb mi, al meu laboratori, descobrint fórmules per fer un món de persones intel·ligents, bondadoses, no com la resta del món, que només són una placa,
no. Oh,
gent defectuosa.
Leonard, però el que jo vull és veure món i conèixer la gent que hi ha. Leonard, he passat massa temps tancada entre dos mons. Vull ser lliure.
Què? El món? La gent? Però per què ho vols, això? No valen per res. No t'ho permetré.
El Leonard va decidir tancar la noia al laboratori. Ell l'estimava i no volia que ningú li fes mal, però no s'adonava que privant-la de llibertat, el monstre havia esdevingut ell. Així que un dia, la noia va deixar-li una nota sobre la taula.
Leonard, la meva vida és un infern aquí. M'has alliberat d'un lloc per a tancar-me un altre.
No puc més. Adéu per sempre. No. No. Per què? Ja eres meva. Tu feies la meva vida completa. Què faré sense tu? No podré tornar a investigar, ni a crear, ni podré tenir contacte amb la resta d'éssers humans imperfectes. Perquè tu eres perfecta i pura. Per què?
Leonard!
La vella dona no havia marxat. S'amagava darrere la porta i va sentir-ho tot. Va sentir pena per qui fins aleshores havia considerat un monstre.
Oh, estimada, tu ets la projecció de tot allò que a mi
calla.
Em falta.
Calla, Leonard.
Perdona'm, però jo mai...
Calla, Leonard. Tu no ets cap monstre, ets humà. I no pots canviar el món, Leonard. Però sí que pots canviar-te tu. Perquè això és el que fan els humans. Malgrat no ser perfectes, aprenen i canvien, Leonard.
La noia va treure del laboratori en Leonard, deslligant-lo de les ombres, com en Leonard va fer amb ella un dia. D'aquesta manera, va ser ella qui va crear un home. Va tornar-li el favor.
Un argument fantàstic necessita música fantàstica. Que l'Òscar per la banda sonora de Carros de Fuego anés a parar a un músic electrònic i a més autodidacta, Vangelis, va donar dignitat oficial a la seva banda sonora de Blade Runner. Això il·lustra com és idoni que un film de ciència-ficció tingui música de ciència-ficció. Thank you.
La primera composició musical que es considera de ciència-ficció és l'anomenada Els planetes, de Gustav Holst, creada a finals del segle XIX.
La imaginació és el nexe d'unió. En la música electrònica trobem sons que no hi són a la natura i que resulten impossibles de crear amb mitjans convencionals. Hugo Gernsback, l'inventor del terme ciència-ficció, treballava en electrònica musical i va dissenyar un instrument musical electrònic controlat per teclat. Poca gent sap que molts films de ciència-ficció tenen dues bandes sonores, una orquestral per a determinats països, entre aquests Espanya, i una altra electrònica per a la resta del món. En aquest tipus de música, les principals creadores són Alemanya, França, Estats Units, el Regne Unit i Suècia.
La primera banda sonora completament electrònica va ser la de Planeta Prohibit, de Louis i Bébé Vagón. Els instruments electrònics dels films dels anys 50, que es van fer servir en pel·lícules com Ultimàtum a la Terra o Recorda, van ser les antenes de Theremin i els teclats d'ones de Martenet. Amb ells es simbolitza la vida extraterrestre com a símbol de col·lapse psíquic.
I brought you a present. Flash?
Welcome back from the grave.
Wendy Carlos, amb obres de Bach, en La taronja mecànica mesclava sons electrònics amb fragments de Rossini, Beethoven, Purcell i Elgar.
Thank you.
Una molt elevada composició va ser la de la banda sonora electrònica de l'Amenaça d'Andròmeda, de Gil Mel, com a instrument de futur o connexions amb estats d'alarma.
El rus Eduard Artemier, col·laborador d'Eugène Morcén, que va inventar un dels primers sintetitzadors, realitzaria la banda sonora d'algunes de les pel·lícules d'Andrei Tarkovsky com Solaris o Stealth, com a grans exemples d'excel·lents partitures electròniques de cinema. La majoria de músics de ciència-ficció són lectors de literatura o espectadors de cinema. Dune, del famós i veterà compositor Klaus Schulze, és una sinfonia electrònica, misteriosa i atmosfèrica, de 1979, dedicada a Frank Herbert.
Robert Schulze disposa d'una sinfonia de 20 minuts titulada Silent Running, precisament en relació al film del mateix títol, Silent Running.
Jerry Goldsmith és un dels grans compositors de la història del cinema. Entre les seves obres figuren la banda sonora del Planeta dels Simis. O la banda sonora de Desafío Total.
Música.
i la nissaga de Star Trek. La història contemporània de la música de ciència-ficció és un fet més que normalitzat, és una necessitat. Les bandes sonores de Star Wars o els films de Spielberg són fonamentals. I per nomenar una altra nissaga de cinema fantàstic, comentarem que la banda musical del Senyor de los Anillos, les bandes musicals van ser la principal promoció. En la primera pel·lícula de la Comunitat de l'Anillo compten la cançó d'Enya titulada Made Be. En la segona entrega, Emilia Torrini interpretava Gollum's Song, per a les dues torres. I a l'últim capítol, El retorno del rei, Annie Lennox canta Into the West. Lay down your sweet and weary
head. Benvinguts a la secció Escenaris. Ara, tanqueu els ulls i escolteu. Escoltarem l'espai exterior. No toqueu res, no, que no hem marxat. És que a l'espai doncs no hi ha res. De fet, a l'espai ni tan sols es pot transmetre el so. És per això que no sentim res. I no té so, però hi podem posar-hi una melodia. L'univers sembla estrendre's sense límit.
I creus que has arribat al final? Un mico gegant comença a llançar-te barrils. I així és com es juga aquest videojoc.
Ei, que això no és cap videojoc, és l'escenari d'una pel·lícula.
Bah, les pel·lícules estan passades de moda al futur. Ara tenim altres coses, com videojocs virtuals, naus espacials. i robots alcohòlics i mal parlats. I una mica ganduls, també.
Sí, esclar, que un jo necessito anar al lavabo cada cop que menjo tros de camp.
Haps, aquí el tens. El Sender, el meu amic i company de feina.
Caram, un amic robot. I, escolta, vosaltres viviu en una nau?
No, home, només hi treballem. Som repartidors interestel·lars. Mira, just ara ens arriba un holograma del cap.
Us parlo al cap. Acaba d'arribar una nota per entregar un paquet a Mart. Us espero a la nau.
Ja ho heu sentit. Hem d'agafar la nau per fer un encàrrec. Va, acompanyeu-nos si voleu i així us l'ensenyem.
Una nau. Sempre he volgut saber com sona una nau per dins.
Doncs som-hi, ens trobem allà dins. Haps, i benvinguts a l'any 3000.
Reconeixo, els humans us penseu que els robots no són més que màquines fabricades per facilitar-vos la vida.
Bé, i no és així?
Jo mai he facilitat la vida a ningú, i ho saps molt bé. Passa'm una birra.
Bon dia, nois. Com us deia, heu de portar aquest paquet a Mart, on els humans són assassinats a l'instant.
Assassinats, dius? Però com? Qui? Quan? Jo no vull...
Calma't, Rai. Ara t'ho explico. Mart és un planeta que va ser colonitzat fa segles per una sanguinària banda de robots separatistes radicals.
Ja, només perquè maten humans ja els diuen radicals.
És per això que serà el Sender qui faci l'entrega.
Esclar, com no, que faci tota la feina el robot.
Va, Sender, no et queixis. És el primer cop que se t'encarrega una feina de veritat.
I si no vull fer-ho, què?
Aleshores, no tindré més remei que desconnectar-te i enviar-te a la ferralleria, màquina inútil.
A la ferralleria? No, no! Doni'm aquest paquet, ara mateix el porto.
Va, Sender, jo t'hi porto i tu l'entregues. Fins aquí una estona, cap.
No ho retardeu.
No ho retardeu. Va, Nate.
Va, corda't el cinturó, que sortim ja.
Introduint coordenades.
Iniciant el compte enrere. 4, 3, 2, 1... Molt bé, Sender. Ja et pots descordar el cinturó.
Ho has sentit, Rai? Desconnectar-me. El vell em vol desconnectar. Saps què significa això?
Au, no siguis exagerat. T'ho ha dit perquè t'hi posessis a la feina.
Però no ho entens, Rai. Jo ni puc anar a aquest planeta. Em mataran. Sóc un proscrit. Sóc un replicant.
Però què dius? No em diguis que ets un autèntic Nexus 6.
Sí, Rai, tant si vaig com si no hi vaig, el meu destí ja està escrit. Estic mort, Rai, mort, jo, que he vist volar naus més enllà. Espera, que això és seriós. Canviant funció de Déu. Ara sí. Rai, jo que he vist pillar estels a les portes de Tannhauser i volar naus més enllà d'Orion, i tots aquests moments es perdran com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.
Abans d'acabar, us proposem les pel·lícules més simbòliques del gènere de ciència-ficció. Retorneu el pensament als escenaris sorprenents d'aquests films
i deixeu-vos anar amb la imaginació.
Friedland va composar una obra mestra en els inicis dels anys 20 amb Metropolis. És un tipus de film que pertany a l'etapa romàntica filla del cinema alemany. Els impressionants jardins de la superfície de les classes dirigents on juguen els seus joves dòcilment contrasten amb els soterranis on vol tota la indústria dels barris esclavistes de la prole. Un robot femení convertit en dona de culte per un bot científic portarà la revolució en aquest món idíl·lic.
Durant el 1938, la novel·la de H.G. Wells, La guerra dels mons, va ser adaptada per Orson Welles i portada a la ràdio. Aquella nit, molts ciutadans americans van sortir espantats als carrers pensant que estaven sent invaïts pels marcians. 70 anys més tard, Steven Spielberg la va adaptar al cinema amb l'actor Tom Cruise com a protagonista.
Una altra obra mestra del cinema de ciència-ficció és l'obra 2001, Odissea en l'espai. Aquí Stanley Kubrick mostra l'evolució d'una suposada relació amb extraterrestres des dels mateixos inicis de l'ésser humà a la Terra. També com un superordinador anomenat HAL, inicials anteriors de les d'IBM, traeix la confiança del seu creador, l'home.
Poc no us hauríeu de perdre una de les més importants obres literàries del gènere de ciència-ficció adaptades al cine, Dune. En un futur de més de 20.000 anys, al planeta desèrtic Arrakis, existeix l'espècie, producte d'addicció universal pel qual lluiten el poder feudal i els insurgents. David Lynch la va portar a les pantalles de forma avantguardista, però als anys 80 no es va saber entendre.
Un robot adquirit per una família com a màquina de companyia, a mida que va adquirint consciència, lluita i inventa òrgans perquè li declarin ésser humà. Trigarà 200 anys en aconseguir la mortalitat com els humans. L'home bicentenari és una novel·la d'Asimov, el mestre de la narrativa de la ciència-ficció, i es va portar al cinema en la interpretació de Robin Williams.
I per últim, recordar-vos i recomanar-vos La Guerra de les Galàxies, Matrix i El Senyor de los Anillos com a últimes superproduccions del cinema de ciència-ficció i fantàstic, gairebé d'obligat culte. Que la força i la imaginació us acompanyin.
Així tanquem el Fora d'Hores d'avui amb les veus de l'Autònoma. Gràcies a Àngel Rodríguez, Ernest Fuster, Iago Viñas, Manel Lorente, Dani Monte, Val Machio, Maite Gallà, Clara Millán i Clara Feliu. Us esperem d'aquí 15 dies amb una nova entrega de música i cinema, amb el gènere romàntic com a protagonista, per recordar com s'estima i com fer-nos estimar.